després també de la matèria de la raó i en alguns altres articles, però ara em trobo en la mateixa situació en què es troben tants filòsofs que tenen una mica de sentit comú, que les coses que semblaven tan clares no eren tan clares, que cada vegada que s'examina o es reexamina un problema es troben dificultats que abans no s'havien trobat. Això sembla que és una mica, diguem, en mot ben català, empipador, però de fet és un dels motors de la filosofia i és un dels motors de la ciència. Si tots estiguéssim completament satisfets dels resultats als quals hem arribat, aleshores ens quedaríem deturats i no passaríem més enllà. És a dir, es deturaria el desenvolupament del pensament tant filosòfic com científic. De manera que aquí el que faré avui, i potser demà també, és presentar una sèrie de perplexitats. Esclar que, en certa manera, curant-me en salut, tinc una certa idea de com afrontar aquestes perplexitats, però volia subratllar al començament que hi ha una gran quantitat, una gran dosi de perplexitat en les coses que aniré dient des d'ara. Vaig recalcar el dia passat, el divendres passat, i també em sembla una mica el dijous passat, que quan es tracta de problemes epistemològics i ontològics no es poden dividir o tallar d'una manera completament seca, sinó que un problema implica l'altre. Jo no diré, naturalment, que tots els problemes epistemològics impliquin qüestions ontològiques o que totes les qüestions ontològiques impliquin problemes epistemològics. Per això em sembla que en arribar a aquest punt havia proposat usar aquest mètode tan clàssic i tan característic i tan senzill i tan útil de les circumferències en les quals representen classes de, en aquest cas, classes de problemes, més val que classes d'objectes, i intersectar dues d'aquestes circumferències i trobar-nos amb certs indrets, és a dir, en la intersecció, queda un espai obert, i aquest espai és l'espai on els problemes epistemològics es combinen o impliquen els problemes ontològics. És a dir, això ho dic perquè no es pensi des del primer moment que cada vegada que parlem d'una sèrie de problemes al mateix temps ens plantegem una altra sèrie de problemes. En aquest garantès, aleshores, començaré per indicar algunes perplexitats que es presenten des del moment en què plantegem problemes epistemològics en general i problemes ontològics en general. Per simplificar més, consideraré ara que l'ontologia és una rama, una branca, de la filosofia, si es pot parlar, que em sembla a mi que és una manera de parlar només, però no és una realitat, si es pot parlar de branques, que s'ocupa de quines coses o estats de coses o funcions de coses o funcions d'estat de coses hi ha al món. És a dir, en la relació subjecte-objecte, que és una relació clàssica i naturalment molt dubtosa, la ontologia es posa una mica al costat de l'objecte i l'objecte és allò que se suposa que s'ha de saber. Per objecte, naturalment, entenc, i per això ho he dit abans, no solament coses, sinó estats de coses, predicats de coses, relacions entre coses, pertanyent-se a una classe de coses, etc. etc. L'epistemologia, en canvi, i amb això gairebé tothom està d'acord, almenys en principi, consisteix en preguntar-se, en general, després venen les particularitzacions, consisteix en preguntar-se si és possible conèixer, en general, i com és possible conèixer, també en general, almenys algunes d'aquestes coses, o alguns d'aquests estats de coses, o algunes de les funcions d'aquests estats de coses. Dic alguns perquè seria excessiu formular la pregunta d'una manera encara més general, de la qual l'he formulat que ja n'és prou. És a dir, de la manera de, és possible conèixer en general. Aquesta pregunta, que era una pregunta clàssica, és una pregunta una mica buida. És possible conèixer en general què és en general què? En aquest respecte, envia ara a la memòria una frase o un episodi, una anècdota, em sembla que d'una novel·la francesa de Jean Giraudoux, on hi havia una classe d'alumnes petits, veritat, eren tots nens, i hi havia un nen que estava sempre molt, molt callat i semblava que sempre meditava. I una vegada el mestre, veient que sempre estava així, que mai intervenia en les discussions, li va preguntar, escolta, què et passa tu, què passa? Per què estàs tan callat? I aleshores ell va dir, penso. I el mestre volia saber en què, i diu, i en què pensa? Diu, penso en general. Bé, quan formulem qüestions d'aquesta índole en general, realment no ens referim a res, ni parlem de res. No obstant, una certa dosi de generalitat és inevitable per començar. Després particularitzem aquesta generalitat. Bé, Prenent un punt de vista molt general, es pot dir que hi ha unes certes paradoxes relatives a qüestions epistemològiques i a qüestions ontològiques, paradoxes que semblen desaparèixer des del moment que adoptem una posició, tant sigui epistemològica com ontològica. Però em sembla que abans d'adoptar cap posició, i al final, inevitablement, adoptem una posició, o bé seguim investigant per buscar una posició, és convenient subratllar que qualsevol investigació d'aquesta mena comença amb una sèrie de paradoxes que són molt conegudes, però que de totes maneres les mantaré aquí, un parell d'elles. Una d'elles és que no sembla que es pugui dir quines coses, per coses entenc mena de coses, o estats de coses, hi ha al món, sense saber si es poden conèixer o no i com. És a dir, la paradoxa consisteix en dir que com podem parlar del món sense conèixer el món, és a dir, com podem parlar del món sense parlar del món. Si es vol, aquesta paradoxa és una paradoxa lingüística que és relativament fàcil de resoldre, però és una que té en l'interior seu alguns problemes que seria interessant explorar si tinguéssim temps. La segona és, no sembla que es pugui dir si és possible o no és possible i com és possible o com no és possible conèixer les coses o estats de coses que hi ha al món sense saber què són o com són aquestes coses o estats de coses, o almenys sense saber amb certitud algunes d'aquestes coses o alguns d'aquests estats de coses. Això sembla molt complicat, però és molt senzill i es pot formular d'una altra manera, que és la següent. Quan ens plantegem problemes de si i com poder conèixer una cosa, o la qüestió que de seguida es planteja és una qüestió que immediatament han agafat certes tendències filosòfiques per subratllar que és inevitable arribar a conclusions que abans es deien idealistes, moderades o extremes, o concepcions que avui es diuen d'una altra forma textualistes, moderades o extremes. És a dir, la idea segons la qual tot coneixement, tot parlar del món, si vol arribar a una certa dosi de certesa, o si vol arribar a una certa sèrie de proposicions veritables, verdaderes, necessita comprovar-se. Però com es pot comprovar si no sabem de bell antuvi què és el que estem investigant o què és el que nosaltres pretenem conèixer? Hi ha aquesta paradoxa que és inevitable. És inevitable, jo diria, quan es formula la pregunta en un sentit molt general, que és com l'he formulat ara. I aquesta paradoxa s'atenua una mica, s'esmossa una mica, quan ens plantegem problemes de caràcter més particular i més concret. Per exemple, suposem que agafem un problema molt concret, molt senzill, i a més un problema que es pot formular al començament amb el llenguatge ordinari, referint-se a experiències ordinàries, però que es pot formular també amb un llenguatge científic, amb una llei científica. Suposem que pensem aquí que tenim un foc i aigua. Bé, l'experiència ens demostra que em sembla que no hi ha hagut excepció fins ara, encara que segons certs desenvolupaments de la teoria quàntica podria haver excepcions, l'experiència ens mostra que si es posa el foc i es posa l'aigua, l'aigua es calenta. Bé, vostès diran, i això ja ho sabien, per això no cal plantejar-me els problemes filosòfics. L'aire es calenta, molt bé. Ara, això vol dir que una part del foc passa a l'aigua. Això vol dir que, de totes maneres, el foc crema cada vegada menys, perquè si no, l'aigua estaria calentant-se contínuament fins a l'infinit. És a dir, el que passa és que aquí posem una cosa més calenta junt amb una cosa menys calenta, una cosa freda junt amb una cosa menys freda, i el que observem és que el calent passa al fred i el fred passa al calent fins al punt on arribem a un equilibri, que és l'equilibri termodinàmic, que està formulat naturalment aleshores matemàticament amb la segona llei de la termodinàmica. Bé, si ens formulem aquestes qüestions d'aquesta manera tan senzilla o fins i tot d'una manera científica, veurem que potser el problema, aquest problema que havia expressat abans amb aquesta paradoxa, no és tan formidable. Que hi ha algunes maneres, alguns mètodes, alguns procediments per evitar aquesta paradoxa. És a dir, la paradoxa que abans he esmentat, com podem dir que coneixem alguna cosa sense conèixer la cosa, de manera que el coneixement de la cosa hauria d'antecedir la cosa hauria d'antecedir el coneixement de la cosa, és una paradoxa que tampoc no ens hi hem de ficar al cap massa, perquè es va resolent no amb una contraparadoxa, no amb un argument, perquè els arguments en aquest cas no servirien. Els arguments en aquest cas serien una mica del tipus que es donen quan es fan arguments contra o a favor de l'escepticisme, que són arguments que en moltes casos són meta-arguments, més aviat que arguments entorn d'una situació determinada. De manera que potser, després d'anunciar aquestes paradoxes, vull afegir que no cal tampoc preocupar-se massa, perquè podem resoldre molts problemes de caràcter epistemològic, almenys podem entendre'ls millor, sense necessitat de recórrer a aquestes situacions que són degudes al fet que abans deia que es formulen preguntes en general sobre coses en general o sobre processos de coneixement en general. Bé, el que em proposo fer avui dia és el següent. Plantejar aquest problema, el problema clàssic, com és i com és, i de quina manera és possible i com es realitza el coneixement, examinant i a més com i què són i de quina manera són, si són les coses que hi ha al món, si hi ha coses al món, etc, etc, de dues maneres. En primer lloc, amb una anàlisi de posicions molt fonamentals, posicions molt bàsiques, i després de l'anàlisi de posicions arribarem a, espero almenys, a la possibilitat d'integrar algunes d'aquestes posicions en la forma que jo he explicat la setmana anterior, és a dir, l'ús d'un mètode que hi he anomenat, per anomenar-lo d'alguna manera, integracionista. La segona consisteix en què prenc o prendré com a noció central de la investigació epistemològica una noció que aquesta sí té molta relació amb problemes ontològics, és la noció de referència, és a dir, la noció de, sí, un terme, fins a quin punt un terme, un concepte, designa una cosa o un estat de coses, és a dir, el problema que té per un costat la noció de designació, per altre costat la noció de denotació. En aquest cas he de dir, des del primer moment, que no em ficaré massa en detalls respecte a les diferències entre designació i denotació, perquè ens posaria massa lluny, ens posaria plantejant uns problemes lògics i de filosofia del llenguatge que encara ens complicarien més la vida. Entendré simplement per designació allò que fa un terme respecte a un concepte, i entendré per denotació allò que aspira a fer un terme o un concepte designat pel terme respecte a alguna cosa que se suposa existeix i com existeix, l'estat de la cosa que existeix, etc, etc. En aquest punt, doncs, prendré la noció de referència com una noció, diguem, denotacional. És una denotació més aviat que una designació, perquè les designacions es poden estendre a molts camps sense necessitat de pressuposar que allò que es designa per un terme existeix o no existeix i com existeix o com no existeix. De manera que seran aquestes dues maneres, i començaré doncs per aquest anàlisi de posicions en dos termes, en terme, deia, de possibilitat i en terme de referencialitat. En terme de possibilitat de coneixement, tenim, naturalment, una sèrie indefinida de posicions o d'actituds. Si alguna persona és aficionada en aquest aspecte de l'existència, de trobar posicions, actituds, opinions, arguments, més val que es dediqui a la filosofia que a cap qualsevol altra disciplina. Perquè en moltes disciplines ens trobarem, naturalment, també amb teories diverses. En ciències parla també de teories alternatives. Però quan es pregunta a la persona que es cultiva la ciència, bé, de què parla vostè? Aleshores, des del punt de vista filosòfic, serà una cosa miserable. Aquestes alternatives són molt poques. En veritat, aquestes alternatives moltes vegades es redueixen, sigui un camí o sigui un altre, o bé emprar la teoria general de la relativitat, o emprar la teoria quàntica, però són poquíssimes. En general no són més que dues o tres. I l'home de ciència o la dona de ciència procura que no es multipliquin indefinidament. En canvi, en filosofia, els filòsofs sembla que es complaguin, i em sembla molt bé, perquè no, i tant no fan cap mal, i això ja és un avantatge de la filosofia, que no fa cap mal, ni pot fer cap mal, encara que ho vulgui, moltes vegades ho vol, però fracassa. En canvi, en filosofia, la quantitat d'alternatives i la quantitat de posicions augmenta. De manera que, en parlar de l'anàlisi de posicions, aquí podríem fer una llista interminable de posicions, sobretot, sí, com passa molt sovint, combinem dues posicions amb el número pràcticament infinit de posicions intermediàries. Bé, ara aquí simplificaré el més que pugui. I per consegüent, les posicions a les quals em referiré seran simplement tres. Una, l'escepticisme. L'altra, el dogmatisme de qualsevol caràcter. Fixi's que, en general, les posicions que es presenten quan es parla de teoria del coneixement en el sentit clàssic són posicions com idealisme o realisme. I aquestes posicions també són necessàries o també tenen el seu fonament i també tenen els seus arguments en favor o en contra. Però jo agrupo de moment, després les desglosaré, les posicions realistes de qualsevol matís que sigui i les idealistes de qualsevol matís que sigui dintre d'una mena de dogmatisme. El dogmatisme que entenc aquí, que correspon a aquestes dues posicions realista o idealista, és degut a l'opinió que es té sobre la preeminència en el coneixement entre el que se suposa que es dona, aquí es dona o donat, com a traducció molt imperfecta, de el que en alemany resultava tan comú, das gegebene, allò que és donar, és a dir, sigui les sensacions, sigui les experiències, sigui la realitat com a tal, si se suposa que hi ha una realitat com a tal, però em sembla que tothom que hagi llegit una mica de filosofia s'haurà topat amb aquests mots. No sé en quina forma s'expressen millor en català, perquè en català no hi ha tanta tendència com en alemany i fins i tot com en castellà a emprar l'article neutre. I per consegüent, naturalment, amb el català, diguem, amb el català de començaments de cicle, sí, això s'hauria pogut fer molt bé, hauríem dit lo donat, molt bé, però avui dia sembla una cosa una mica estranya, una cosa una mica impròpia, una mica no realment corresponent a la natura del llenguatge tal com es parla avui. Però tothom, em sembla que hagi llegit una mica sobre aquestes qüestions, s'haurà topat amb aquest concepte d'allò que és donat. En anglès també hi ha un terme, the given, i allò que és, aquí ens trobem encara amb una dificultat una mica més gran, però la podem resoldre més fàcilment, allò que és posat, és a dir, allò que el subjecte de coneixement, o qui sigui, estableix com a condició o com a sèrie de condicions segons les quals el coneixement té lloc. Aquesta distinció és una distinció clàssica, és una distinció que tothom pot trobar, naturalment, la persona a la qual aquesta contraposició i al mateix temps aquest intent d'harmonització es troba més clarament és a Kant, no? La cosa donada i la cosa posada són dos termes contraposats que, quan s'accentua un d'ells d'una manera extrema, s'arriba a una posició, i quan s'accentua un d'ells d'una manera extrema, s'arriba a l'altra posició. Quan s'accentua allò que és donat, tenim posicions de caràcter empirista. Quan s'accentua allò que és posat, donem posicions de caràcter racionalista. Però al mateix temps, aquestes posicions, al mateix temps que la posició realista, que accentua allò que és donat, i la posició idealista que accentua allò que és posat, cauen les dues, en la meva classificació provisional, dins del caràcter d'un cert dogmatisme. S'accepten aquestes dues, una o l'altra, i cada una d'elles lluita contra l'altra. La tercera posició, que voldria, potser seria avui el moment de parlar d'ella, l'anomenaré també per unificació de vocabulari, integracionista, perquè, segons aquesta posició, el coneixement és un joc constant i mai completament resolt entre donat i posat, marc, contingut, etc. Bé, reexaminaré ara aquestes posicions perquè voldria dir alguna cosa més a propòsit de la primera, és respecte a l'anomenat escepticisme. Bé, tothom sap que, tothom que hagi llegit una mica els escèptics, o tothom que hagi llegit una mica els diàlegs de Plató, per exemple, haurà advertit que això que s'anomena escepticisme són moltes coses diferents. Però, per simplificar, aquí direm el següent. Si l'escepticisme és negar-se a reconèixer res, llavors, naturalment, aquest escepticisme passa una mica que és paradoxal, es refuta a si mateix, perquè negar-se a reconèixer res com a veritable o com a fals és negar-se al mateix temps a exercir alguna acció sobre res. És clar que es podria dir, mirin, el ser humà fins ara s'ha considerat com un ser humà que es caracteritza almenys en tant per formular proposicions sobre la realitat. Però per viure, almenys per viure biològicament, no es necessita formular cap proposició sobre la realitat. De manera que podíem resoldre aquest fet molt senzillament. Eliminem les universitats, els llibres, la cultura, almenys parts grans de la cultura, i reduïm-nos simplement a viure. I en el viure no necessitem formular-nos cap proposició que tingui un gaire escèptic o no escèptic. El que viu simplement no dubta ni no dubta. actua sobre la realitat en la forma en què la realitat s'imposa sobre un. Bé, aquest escepticisme, doncs, d'aquesta forma radical és inacceptable perquè és aquest sí que és positivament paradoxal. Una altra forma d'escepticisme, que aquest seria, em sembla a mi, perfectament admissible, seria el que va tenir ja en molts autors antics que han estat gairebé sempre molt mal interpretats. El sentit de escepticisme és tendència a investigació, tendència a buscar. L'escepticisme aquí és simplement el que suposa el dogmatisme en tant que estableix que hi ha una veritat que està donada una vegada per sempre. De fet, el curs que té avui dia i en el passat i possiblement en el futur la ciència i la filosofia també, però fins i tot la ciència, i si ho té la ciència aleshores hem de mirar les coses des d'un altre punt de vista, no hi ha cap científic que, si reflexiona filosòficament, però si no reflexiona filosòficament no se li plantejarà el problema, però si un científic se li planteja aquest problema, o ell mateix troba a l'interior de la seva investigació aquest problema, que és el següent: tota teoria acceptada serà modificada en algun moment en el futur. És a dir, no hi ha cap teoria que sigui permanent, no hi ha cap teoria que sigui eterna. És clar que alguns homes de ciència diran, no, escolti, això passava abans, però això no passa ara. La teoria, per exemple, o meva, o del meu col·lega, o de la comunitat epistèmica, com es diu, és la teoria veritable. Bé, en primer lloc, no hi ha la teoria de la comunitat epistèmica, perquè la comunitat epistèmica té, en general, més d'una teoria. Però, en segon lloc, em sembla anar... Esclar, que no es pot dir ni que sí ni que no. Si un home de ciència em diu, escolti, miri, hem trobat, posem aquest cas que és el més clar de tot, hem trobat per fi, després de molt suar, la teoria unificada, física unificada. I això, de fet, ho diuen alguns científics. Ja estem a punt de trobar la teoria unificada i quan trobem la teoria unificada s'ha acabat tot, s'ha acabat la física. I en el sentit en què, segons un físic, la física és la ciència fonamental, aleshores s'ha acabat, és clar, el científic no dirà s'ha acabat tota la resta, però dirà almenys s'ha acabat tota la resta en el que fa referència al coneixement. Bé, és possible, jo no ho nego perquè, és clar, no puc, no estic al futur, ni sé què passarà, però seria possible, és a dir, no seria il·lògic, no seria contra la lògica, no seria contradictori que es trobés la teoria, que seria aleshores una teoria immodificable perquè cobriria tots els aspectes essencials de la qüestió plantejada. En el cas de la gran majoria de les ciències, cap persona de ciència s'atrevirà a dir que es trobarà o s'està trobant, o estem a punt de trobar, una teoria que és la teoria unificada de... En primer lloc, en la major part de les ciències no hi ha cap expressió que correspongui a una activitat científica que porti a la idea de la teoria unificada de... Pensem, per exemple, a les ciències socials. Ni es pensa en la possibilitat de cap teoria unificada de... Precisament perquè en les ciències socials és bastant comú pensar exactament el contrari. És propi de les ciències socials un cert pluralisme, una certa alternativitat de posicions, i el dia que s'arribi a un, diguem, a una unificació de teories, aquell dia s'arribarà a una teoria equivocada, perquè és equivocat des d'arrel la teoria unificada de qualsevol comportament social, històric, humà, etc. Però fins i tot pensant que no seria il·lògic ni contradictori que es trobés avui dia o aviat o dins de 15 anys o l'any 2050 una teoria física unificada del tipus del qual parlen els científics. Alguns científics diuen fins i tot què farem nosaltres l'any 1995, no tindrem res a fer, perquè haurem descobert tot. Haurem trobat l'expressió matemàtica de la teoria unificada, haurem lligat la teoria dels quanta amb la teoria general de la relativitat. Sabrem perfectament quina mena de quarts hi ha i com es lliguen uns amb els altres. Haurem unificat el quart anomenat de color, amb l'anomenat blanc i negre, el de dalt, el de baix, el del dret, el de l'esquerra, haurem arribat a la solució completa. Em sembla a mi molt improbable. I em sembla que, encara que aquesta improbabilitat sigui una hipòtesi del sentit comú, prenem-la com més plausible, com diria el Josep Pla, més plausible que el fet d'arribar a una teoria unificada que seria total i completa. Bé, de manera que, en aquest cas, el escepticisme compleix una funció molt important. La funció important de refusar que tot coneixement, de qualsevol índole que sigui, sigui mai absolut. En aquest sentit, l'escepticisme és simplement l'antiabsolutisme. que a mi em sembla molt acceptable, que és, forma una part de la meva manera de pensar, l'antiabsolutisme, segons el qual no hi ha teoria que no pugui ser modificada, no hi ha concepció que no pugui ser canviada. És a dir, l'obrir les possibilitats i les alternativitats. Jo tinc, a més, altres raons, però potser no sé si aquí això sigui confós o no. Les altres raons són una que l'he expressat al final del meu llibre Fonaments de Filosofia, el que era l'ésser i el sentit, de que no es pot arribar mai a cap concepció absoluta, perquè cada vegada que s'afegeix una concepció s'augmenta no solament el número de concepcions i posicions, sinó que s'augmenta al mateix temps la realitat. Em permeto aquí llegir o fer un sumari d'un parell de frases que pertany a aquest llibre. Com he indicat en una ocasió anterior, el coneixement, i a fortiori, l'experiència de les coses, no està completament fora de les mateixes com altres tants textos independents. Suprimeixo aquesta paraula, això que he dit ara no val, perquè el paràgraf que volia llegir no és aquest, sinó el següent. Sí, la meva tesi és que el que hi ha és inexaurible. Si el que hi ha és inexaurible, és perquè diuen és transcendent. Jo diria que si el que hi ha és inexaurible és perquè és intranscendent en el sentit filosòfic del món, és a dir, està dins mateix del món. Però això vol dir que s'ha d'acceptar una paradoxa, que és el següent. Tot seria més simple i més clar si no hi haguessin persones capaces d'experimentar i conèixer el món. Però si no hi haguessin tals persones, no hi hauria res, ni simple ni clar. És en virtut de subjectes que coneixen o que s'enfronten amb el món que tot el que hi ha es va fent amb el mateix temps més clar i més dens, més comprensible i més inegotable. Qualsevol teoria sobre la realitat afegeix, a més, a la realitat. És a dir, la teoria és un objecte cultural. La cultura és una part de la realitat. Per consegüent, una teoria afegeix a la realitat. Per tant, és molt improbable que hi hagi alguna teoria que, a l'afegir alguna cosa a la realitat, no necessiti una altra teoria que sigui la teoria sobre el que hi ha en la realitat, més aquesta teoria que pretén conèixer tot el que sigui de la realitat. Posaré això en una altra excepció. Suposem que la realitat la comprimim en una mena d'esfera. Molt bé. Aquesta esfera comprèn el món físic, el món biològic i també el món cultural, el món de les actituds, de les activitats culturals, en aquest cas humanes, les obres d'art, les teories científiques, etc, etc. Aleshores, acotem una part d'aquest món cultural que és el part de les teories sobre l'univers, les teories sobre el món físic, les teories sobre el món biològic, etc. Aleshores, tenim aquesta esfera, que és tota ella aquí, menys la teoria que explica l'esfera, diguem. Aleshores, diguem, si afegim la teoria a l'esfera, l'esfera, aleshores, s'amplia. I per tal de donar una suposada teoria total sobre l'esfera, s'ha d'afegir a la que havíem aconseguit ja, que és el que hi ha més la teoria sobre el que hi ha. Però a l'afegir aquesta teoria sobre el que hi ha, enriquim la realitat de tal manera que aleshores haurem d'explicar aquesta nova realitat que està constituïda per tota la realitat, més aquesta teoria nova que formulem sobre la realitat. De manera que hi ha algun motiu que no és simplement un motiu o una explicació de caràcter estrictament científic, podem o no arribar, per exemple, a una teoria unificada de camps com la que els físics pretenen i treballen molt raonablement en assolir. El meu entendre és que hi ha una dificultat insalvable, insoluble, en virtut, almenys, de la idea que jo tinc de la realitat com una conjunció de mons físics, biològics i culturals. Bé, en virtut d'això, i parlo tant de l'escepticisme, no perquè m'interessa l'escepticisme, sinó perquè amb això em dóna peu a expressar la posició que a mi em sembla més raonable al respecte. Hi ha dues coses a dir de l'escepticisme, en aquest cas. Generalment es diu, és un argument molt comú i molt estès, que l'escepticisme no és vàlid, perquè si es diu, per exemple, que no podem conèixer res, aleshores diem una cosa que és contradictòria, perquè coneixem que no es pot conèixer res. Bé, això ha fet molt d'efecte a tothom, menys a mi i a uns quants amics meus. És a dir, el dir que no es pot conèixer res dona per conseqüència la tesi segons la qual no es pot conèixer res, i aquesta tesi és una tesi cognoscitiva, a mi em sembla equivocat. Aquesta segona tesi no és una tesi cognoscitiva, és una tesi metacognoscitiva. És a dir, està dins dels límits del llenguatge, però no està dins dels límits del món. Per conseqüent, em sembla a mi que la refutació de l'escepticisme és molt dubtosa. L'escepticisme és dubtós com a tal. Però, en fi, passem per endavant i arribem a allò que em semblava més interessant en el cas de l'escepticisme i correspon a la manera de conèixer que a mi em sembla més adequada i que naturalment jo no he inventat perquè he estat elaborada en el curs de molts anys de meditació filosòfica, i és el que, per exemple, Peirce anomenava fal·libilisme. És a dir, el coneixement és, en principi, fal·lible. El d'això, alguns de vostès podran dir, escolti, això que diu és massa absolut. Per què diu vostè que el coneixement és, en principi, fal·lible? El dir que el coneixement és, en principi, fal·lible, això és infal·lible. La tesi segons la qual el coneixement està subjecte a fal·libilitat és una tesi que se suposa ser infal·lible. A mi, he esmentat abans aquest argument que a mi em sembla no molt acceptable respecte a l'escepticisme, perquè aquest altre argument, el segon, és molt semblant al primer. Dir que tot coneixement és fal·lible no és ni fal·lible ni infal·lible. És una manera d'enfrontar-se, de manejar, diguem, les maneres com es coneix. Naturalment, el fal·libilisme pot ser, a més, el que passa és que les dificultats que té el fal·libilisme en aquest sentit són dificultats que moltes vegades sorgeixen perquè no es té en compte que el fal·libilisme no és un terme unívoc, no designa només i exclusivament una manera de fal·libilitat. El fal·libilisme no és més que un terme general que cobreix o que abarca una gran quantitat de possibles maneres de ser fal·libilista en el coneixement. Això ho podríem veure, em sembla, més clarament si ens referíssim a diverses esferes de coneixement social, històrica, científica, política, etc. etc. Bé, aleshores, l'anàlisi de posicions em porta a mi, almenys em porta a mi, i ho proposo a vostès perquè després, dins uns minuts, dins de 20 minuts, o el que sigui, tinguem un diàleg, em porta a mi a rebutjar el dogmatisme, sigui realista o sigui idealista, el que predomina el donat sobre el posat o viceversa, i em porta a acceptar una idea de coneixement com un joc, i repeteixo el que havia dit abans, com un joc constant i mai no completament resolt entre donat i posat, o entre marc i contingut, i en els mots que vam emprar ja la setmana passada, entre termes teòrics i termes observacionals. Bé, això era una de les maneres que, com jo volia afrontar aquí avui el problema del coneixement, per tal de manifestar-los no les meves idees, sinó més aviat de tant en tant les meves perplexitats. L'altra idea és examinar aquest problema en termes de la noció de referencialitat o referència. Bé, aquí ens trobem amb una sèrie de qüestions que dono per suposat que la major part de vostès coneixen, encara que conèixer una cosa moltes vegades pot ser dues. Una és pensar que un la coneix i quan es planteja el problema demostrar que un no la coneixia tant i que de la cosa no era tan coneguda. Per això, començant dient, em trobo en una situació en la qual jo creia que moltes coses eren clares i ara resulta que no ho són tant. Perquè al parlar, per exemple, de la referència, és el mot que usen la major part d'epistemòlegs i de lògics i d'ontòlegs en el present, al parlar de la referència hem de començar a entendre'ns què entenem per referència. Comencem amb alguns exemples. La taula es refereix a una taula. La taula es refereix a la classe de totes les taules. Això voldria dir que aquí hi ha un concepte, el concepte de la taula, que té com a referència la classe de tots els objectes que s'anomenen cada un d'ells individualment taula. Primer problema. Pot ser la classe, una classe d'objectes referència? És a dir, tan aviat com plantegem o donem com un exemple aquest, aquesta taula és un membre de la classe de totes les taules. Aquesta taula es refereix a un concepte, que és el concepte de la classe de totes les taules, i el concepte de totes les taules seria la referència de qualsevol menció d'aquesta taula. Però, ja deia, primer problema, pot ser una classe d'objectes una referència de termes o de conceptes? Bé, això depèn, i aquí està una de les coses més interessants que moltes vegades en filosofia depèn de certs supòsits que un admiri. Per exemple, el dia que ve, demà, parlaré una mica de la funció de lògica dins de la filosofia. I avui pressuposaré alguns conceptes de lògica que introduiré en més detall demà. Hi ha autors que accepten com existents, en el sentit ontològic existents, classes. Per exemple, Quine, un dels convidats en aquesta càtedra, amb ell li agradaria molt, acceptar només individus. Però reconeix que això és molt difícil. És a dir, que en el curs de la conceptuació, per exemple, de conceptuació matemàtica, conceptuació lògica, sembla gairebé inevitable admetre classes. Què vol dir admetre classes? No vol dir que s'admeten classes com si les classes fossin objectes físics, perquè les classes són justament noms que designen una pluralitat d'objectes físics. Dic una pluralitat, però podria ser un, perquè naturalment pot haver-hi la classe d'un sol individu. Pot haver-hi la classe nula, és a dir, classe que no té cap exemple, ni cap realitat singular enmig. Ara, si no s'accepten classes, aleshores el terme o el concepte no pot referir-se a classes, sinó que es referirà a alguna altra cosa. I aquí ve, interessantment, una manera d'intervenció de lògica dins de problemes epistemològics, no direm ontològics. Si s'accepten només individus, només els termes referents a individus seran referencials, només. Però en aquest cas ens trobem també amb aquests problemes. Aquesta taula és una definició ostensiva, per començar. Per donar a entendre de què parlo, he d'emprar algun gest, o he de pressuposar que vostès saben que jo estic aquí amb una taula davant, i aleshores quan dic aquesta taula, em refereixo a aquesta taula, la que tinc davant, no a qualsevol altra taula, potser no hi ha més taula en el món que aquesta taula, de manera que sigui com sigui, el dir aquesta taula, tots nosaltres, per la situació en què ens trobem, sabem a què ens referim, però lògicament és dubtós, és a dir, per què necessito una definició extensiva com és la de què marco o acoto de l'univers, aquesta realitat singular, que al mateix temps pot no ser singular, per començar, pot ser un conjunt de predicats, que dic aquesta taula. Alguns autors diran, bé, aquesta taula, la taula mateixa, no és la referència dels mots aquesta taula, ni del concepte aquesta taula. Aquesta taula és una referència només si pressuposem, d'antuvi, que les referències són sempre objectes singulars. Però per què han de ser objectes singulars? Aquesta taula pot ser perfectament, com hauria admès Hume i altres autors, un conjunt de predicacions, un conjunt de qualitats. Per consegüent, la referència aquí seria conjunts de qualitats o conjunts de qualitats. En d'altres termes, des del moment en què comencem a plantejar-nos problemes seriosament de caràcter epistemològic, en la mesura en què aquests problemes de caràcter epistemològic estan diem, envitricollats o implicats en problemes de caràcter ontològic, se'ns plantegen problemes que semblen de caràcter lògic, no són estrictament de caràcter lògic, però la lògica ens ajuda considerablement a veure aquests problemes més clars. Perquè si no tinguéssim el concepte de classe d'individus, si no tinguéssim la classe d'objectes singulars, si no tinguéssim la noció de classe sense cap membre de la classe, si no tinguéssim la noció general de membres de classe, seria molt difícil, en fi, no diria molt difícil, no diria impossible parlar en filosofia, perquè he vist que en molts indrets hi ha molts filòsofs, el que es diuen tals filòsofs, que no tenen la idea més remota del que pugui ser una classe o del que pugui ser un individu d'una classe, i fins i tot menyspreuen d'una manera olímpica a tota persona que es parla d'aquest llenguatge, perquè hi ha aquest llenguatge que ens porta. No ens porta res, hem de parlar d'altres coses, les altres coses són més essencials, el veritable pensament no és un pensament lògic, sinó que és un pensament, no sé, poètic, o com es digui, i evidentment, en aquest tipus de pensament anomenat poètics, mal anomenats poètics, perquè generalment no hi ha cap poesia dins d'aquí, en aquest tipus de pensaments anomenats poètics no hi ha lloc per parlar de la manera que parlo. Bé, en aquest cas, cada un fa el que pot i el que puc fer jo és això que estic fent i no les altres coses que fan altres persones molt respectables per l'altra banda. Bé, des del mateix moment en què ens presentem el problema de la referència, aleshores ens presentem el problema de diversos problemes conjunts. Primer, què és allò que en diem l'objecte referencial o referenciat, si us vol dir. En què consisteix? Si amb individus o amb classes d'individus o amb relacions. Es podria, per exemple, admetre un univers en el qual no hi haguessin ni coses, ni substàncies, ni res que fos, diguem, permanent, que tingués qualitats, sinó només relacions. Imaginem, per exemple, que parlem d'un univers que és exclusivament temporal i espacial, però la temporalitat i especialitat d'aquest univers està donada per les relacions entre objectes. Ara algú em dirà, escolti, vostè pressuposa l'existència d'objectes i aleshores construeix sobre l'existència d'objectes aquests conjunts de relacions que són punts en l'espai o moments en el temps. Jo diré, no, no, jo faig el contrari. Estic començant per construir, clar, en aquest cas s'ha de construir conceptualment un univers que consisteix en punts de l'espai i en moments del temps i que implica, perquè són punts de l'espai i moments del temps, una relació entre. I aquest entre són objectes singulars, punts singulars, o objectes que estan transformats en punts. En altre terme, seria possible que l'objecte referencial fos la relació, o una sèrie de relacions. O es podria considerar que l'objecte referencial és un objecte en tant que identificable i en tant que membre d'una classe d'objectes. És a dir, poden vostès tenir tots els objectes referencials que els donen la gana i amb això podran construir lògiques perfectament consistents i amb això podran presentar concepcions de l'univers també perfectament consistents, però que en darrer terme no ens satisfan massa perquè hi deu haver algun truc amagat. No pot ser, no pot ser que les coses o bé es resolguin tan fàcilment d'un punt de vista lògic, o que quan ens presentem un problema del caràcter que ens presentem, de seguida se'ns dissolgui en una quantitat d'alternatives entre les quals podem elegir simplement. Ha d'haver-hi alguns altres trucs amagats. Bé, per tal de veure aquests altres trucs amagats, començaré per... Perdó.